Portaveus, el programa de contingut polític i municipal a la Cala RTV. Els dimecres a les 11 del matí i en diferit a les 6 de la tarda i les 10 de la nit. Cada setmana escoltem les opinions dels representants dels partits polítics municipals. Aquesta setmana, tertúlia entre els representants dels grups municipals del Partit Popular, Esquerra Republicana de Catalunya, Entesa per la Cala, Partit dels Socialistes de Catalunya i Junts. Portaveus, el programa que cal escoltar per estar al cas del que passa a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a la Cala RTV. Què tal? Molt bon dia, benvinguts al programa Portaveus. Avui han format tertúlia i, per tant, són amb nosaltres els representants dels partits polítics que hi ha a la Ametlla de Mar, representants amb representació al ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i també representants en les formacions que es van presentar a les últimes eleccions municipals. Encetem aquesta primera tertúlia de l'any 2026 amb el format habitual i amb la participació dels portaveus que tindran, com és habitual, tindran l'oportunitat d'opinar sobre un parell de temes a nivell general i després també en el tram final del programa també tindran ocasió de parlar de temes d'àmbit més locals. En nosaltres hi són, per part d'Entesa per la Cala, el regidor Antonio Espuny. Bona tarda. Perdó, bon dia.
Bon dia.
Adrià Figueres, per part del Partit Popular. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia i bon any.
Javier de la Fuente, per part del regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya. Què tal?
Hola, molt bon dia.
També tenim amb nosaltres, representant Esquerra Republicana de Catalunya, el regidor Vicent Lleó. Què tal?
Bon dia.
I per part de la formació de Junts, l'alcaldessa Eva de l'Amo. Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Jo poso damunt de la taula dos temes avui. Ja, com és habitual, només podrem fer una opinió de cadascun dels temes perquè ja no dona per a més temps, però sí que hi ha un tema damunt de la taula que ens porta de cap no a nosaltres sinó a tot el món, i és la falera del senyor Trump per muntar-la i liar-la cada vegada que apareix en públic després de l'operació dels Estats Units a Venezuela i després de les manifestacions també que posen Groenlàndia, diguéssim, en l'ull de l'huracà, i que sí que són temes que apareixen de la geopolítica mundial, però és que m'en donem compte de que qualsevol pardalet que vola per fora pues està, diguéssim, que està al mig de qualsevol polèmica i que està a punt de canviar una mica el que en diuen tot això del règim mundial, no? Avui ja avancem que la tertúlia d'avui la clourà el regidor Javier de la Fuente. Recordem que les dues anteriors les van cloure l'alcaldessa Eva de l'Amo i també en l'última tertúlia la representant d'Esquerra Republicana, en aquell moment la regidora Noelia Brull. Avui serà el torn de Javier de la Fuente al final del programa. En tot cas, per començar d'alguna manera, Vicent Lleó, d'Esquerra Republicana, va, encetem, trenquem el foc respecte al tema este.
Bueno, la veritat que no era massa sorpresa veure com ha actuat Trump, no? Ja ho va dir, veure com poden entrar en un país sobirà lliurement i tot i que és un dictador, Maduro, hi ha moltes dictadures al món que no tenen petroli i no actuen, i aquí pues, suposo que hi ha uns interessos, no suposo, van per interessos econòmics, interessos de matèria primera, que això, però això el que ens pot derivar al llarg del temps és arribar a una tercera guerra mundial o alguna cosa més diferent, no? Perquè no pot ser que entrin a casa teva i treguin un president. Si ho ha fet amb Maduro, ho pot fer amb qualsevol. Sí que tenen la tecnologia d'un bon exèrcit, però és que no pot ser, no pot ser. Jo, és una cosa per molt sorpresiva que puguin actuar així impunement. Ara Groenlàndia, com us donen compte, tindran Groenlàndia també a les seves mans, i veure, sí, han tret un dictador, Maduro, però no han tret el seu partit, ell està governant. I hi ha moltíssimes dictadures. Moltes dictadures, ja ho sabem, que han sigut favorables als Estats Units, han donat suport, com van ser la d'Argentina i de Xile, que era la mateixa CIA que ajudava amb aquestes dictadures. I tant que parlen de que són l'exèrcit de lliberació, que són els garants de la democràcia al món, en Franco van estar molt contents, van estar molt bé, no el van derrocar, no? Van mantenir-se allí fins que va morir aquell home. Vull dir, estem parlant de que aquest pas que s'ha fet de tombar un, de raptar un president, d'entrar en un país lliure, és una cosa molt greu, molt greu, i que no ens ha sorprès que avui passi a Groenlàndia, però que passi en altres països. Ara, avui mateix estàvem parlant de que potser també atacaran a l'Iran. Sí, també és una altra dictadura, però també té petroli. Vull dir, és que està en una obsessió per la matèria primera, i això no pot ser.
Bueno, no és la primera vegada que ho fan. A Panamà ja ho van fer, si no recordo malament.
A Panamà, Noriega
I en algun altre lloc. Javier de la Fuente.
Bueno, jo no m'agradaria parlar massa d'este senyor, perquè és que la veritat és que té un perfil psicològic molt preocupant, un senyor que ha sortit, bueno, ha sortit reforçat, perquè se n'ha anat sortint cada vegada que ha tingut un merder, sigui jurídic, sigui de falde, sigui de no sé què, se n'ha anat sortint, i ara, clar, es creu que és l'amo del món. Este senyor, el que no es dona compte és que té 78 anys, més o menys, no? I això ens passa a tots, que ens hem fet grans, i no hi ha cap mal que duri 100 anys. És un desastre la política expansionista i agressiva que està fent amb Llatinoamèrica. Ara ho està pagant Venezuela, ho pagarà Cuba. El que passa és que al final totes aquestes festes les acabem pagant nosaltres. Quan ens es demana, quan demana que ampliem el pressupost en armament, en defensa i en tot això, al final t'està dient, escolta, jo sóc... O sigui, no tinc el meu país arreglat, perquè tinc 60 milions de pobres, tinc un problema increïble amb el fentanilo, bueno, s'ha tornat una cosa infumable als Estats Units, no? Bueno, era el líder mundial entre cometes, de la democràcia, no? Ens havia ajudat durant les guerres mundials, i sobretot la Segona Guerra Mundial, i ara, pues, el senyor Trump se pensa que estem al segle XIX, amb una falera pel petroli obsessiva i pels nous minerals. No pinta bé, lo de Groenlàndia no pinta gens bé, perquè evidentment a les bones és gairebé impossible, i a les males serà un desastre internacional. Jo crec que Vicent ja ho ha apuntat, i estem a un trist d'Europa entrar. El que passa que, clar, tenim uns representants a Europa que també, quan els sents parlar, te quedes parat.
Molt bé, Adrià Figueres, del Partit Popular.
Penso que Trump incorpora un nou concepte en política, que és l'imperialisme supremacista i desideologitzat. El senyor ha dividit el planeta en tres parts. El que és l'hemisferi nord, és a dir, Amèrica, tot el continent americà, ja domina Hondures, ja domina Panamà, Dominicana, Xile, Argentina, només li falta Brasil. Deixa a Europa com a futura neocolònia, mentre tingui gent, doncs, com el Meloni o el president d'Hongria i companyia, que estan fent la seva tasca. A Rússia li deixa tot el que és l'antiga Unió Soviètica, per això no es vol implicar en el tema d'Ucraïna. I el més perillós és que deixa tot el sud-est asiàtic a Xina. És a dir, màniga ampla per poder invadir Taiwan i màniga ampla per dominar totes les repúbliques soviètiques i també tota la zona de Camboya, Laos i tal. Quin és el perill d'aquest senyor? El perill de Trump és que no té ideologia. El perill de Trump és que ell és la ideologia, el trumpisme. El senyor no és ni conservador, perquè moltes tradicions se les vol carregar. Llavors, tot el que és el context geopolític mundial té que ser molt complicat, sobretot per la Unió Europea i per molts països que no estan dins la seva òrbita, perquè no poden adoptar una postura de força, perquè estàs parlant de l'imperi més gran de la història. Mai en tota la humanitat un govern ha tingut el poder armamentístic que té Trump als Estats Units. Mai en tota la història ha hagut un domini econòmic com dels Estats Units, tema petrolífer, tema ara de les, dels minerals raros. Per tant, és algo enormement perillós per la humanitat, no és un problema dels Estats Units, no és un problema polític, és un problema d'equilibri humà. Jo espero i desitjo que la sang no arribi al riu, perquè si no la situació podria ser dramàtica.
Molt bé, Antonio Espuny.
Continuant amb les paraules de l'Adrià, jo diria que bueno, este senyor va ser votat per la població dels Estats Units. Alguns analistes diuen que és una mica la representació de que dels que van anar a votar, o sigui, en quina situació està actualment als Estats Units, en gent que segueix a líders buits de contingut, que simplement atrauen per quatre frases, atrauen per quatre eslògans que després no, per supost que no compleixen, i després l'esperança que podem tindre els europeus i altres països és que bueno, el Congrés dels Estats Units té bastant de poder o molt de poder, pot destituir el president a través d'un impeachment, el Senat també té poder de veto i té poder a l'hora de l'aplicació de determinades polítiques frenar-li, i ara a finals d'aquest any, al novembre, hi ha unes eleccions parcials i ell mateix en manifestacions ha dit que està molt assustat perquè si les coses no surten bé amb aquestes eleccions i no surten elegits membres republicans del seu clan MAGA, este que diuen, sap que les coses se li ficaran molt negres i que segurament pues, podrien arribar-lo a destituir. De fet, ja li han començat a parar els peus. Venezuela ja s'ha acabat. Crec que va ser el Senat que li va dir... No, el Congrés. El Congrés li va dir tu no pots fer cap acció a Venezuela sense el permís del Congrés, perquè precisament qui declara les guerres sempre ha de ser primer el Congrés. O el Congrés ha de donar el vistiplau. I ara estem parlant de Groenlàndia. Ara hi ha els últims moviments, doncs hi ha geoestratègics, clar. A Europa hi ha països que s'han posicionat que estarien disposats de defensar a Dinamarca, i sobretot un país que per la seva proximitat seria vital serà el posicionament que ha fet Canadà. Canadà ha dit que està disposat a apoyar inclús militarment a Dinamarca. Canadà és un país petit, amb poca capacitat humana, però té el seu valor perquè està pràcticament al costat mateix de Groenlàndia. Per tant...
Senyor Espunyà, d'acabar, ara, porta sí, un minut més ara, que la majoria.
Ara simplement és de dir, tot el que s'està fent és per a tapar els famosos papers d'Epstein, perquè ara ja se sap pues, que estava implicat, està... hasta els calçotets, diguem-ho així, i nunca mejor dicho.
Mai millor dit.
I nunca mejor dicho.
Eva de l'Amo.
Bueno, jo crec que este personatge és un boig perillós, autoritari, populista, i té tots els adjectius aguts i per a bé que agraden pues, a una sèrie de gent que com diu el senyor Espuny, ha sortit democràticament, votat, i bé, aquestes polítiques tan populistes que donen la culpa sempre a una classe de gent, doncs als emigrants en este cas, o a qualsevol, donen qualsevol explicació per a poder ells arribar als seus fins, i és molt perillós. Jo ara per ara no el veig tan amenaçat com per a pensar que en breu se'l carregaran, perquè de fet el Congrés és el que ha de donar el permís o el vistiplau per a poder anar a Venezuela a detindre a Maduro, però ja se les ha fet se les ha fet vindre per assaltar-se el Congrés i per a detindre'l per altres motius que no, és, que no són polítics. Per tant, és un boig molt perillós i al final les raons sempre són econòmiques. Aquí s'estan repartint el pastís entre tres, com comentàvem, en Xina, Rússia i Estats Units. I bé, i què faltarà? Cada un mirarà ara en Iran, per exemple, per a poder, per a que Iran o per a que Israel pugui tindre una mica l'aixopluc de la situació, se carregarà a Iran. Ara ha entrat a Venezuela, després Groenlàndia, Cuba també. El cas de Groenlàndia, aquí una de dos, la OTAN o salta pels aires, perquè s'ha estat tirant per la torera tots els principis de la OTAN, i per l'altra banda Europa. Groenlàndia forma part de Dinamarca, encara que sigui autònom, però i nosaltres ens estem quedant així mirant, com en la boca oberta, com dient, bueno, què passa aquí? Què estem fent o què podem fer? Per tant, jo crec que és molt perillós, i mentre lo seguiran votant, és l'únic que ens salva, com deia el senyor de la Fuente, és que és molt gran i, clar, no hi ha mal que duri 100 anys, i això esperem.
Molt bé, és moment de canviar de tema i posem un altre al damunt de la taula que està sent també en l'àmbit de la política estatal, està sent notícia, que són els pressupostos. Uns pressupostos que bé, que s'han d'aprovar a partir de complicitats de partits polítics perquè surtin els números i que, bueno, darrerament han vist que pues, s'ha donat molt de, és a dir, molt d'aparell mediàtic a l'acord que s'ha assolit per part del Partit Socialista amb Esquerra Republicana de Catalunya, però que per davant hi ha unes negociacions importants de cara a poder tirar endavant aquests pressupostos en uns moments. L'última tertúlia parlàvem de la situació molt agressiva que estava agafant la política espanyola i des de llavors encara no ha parat, i enmig de les negociacions pues pareix que hi haguen tants de fronts oberts que difícil és que mos poguéssim centrar en un, no? Però sí que bueno, i en tot cas li donem la paraula al representant d'Esquerra Republicana de Catalunya, la seva opinió, més que res per això, pel fet de dir darrerament han estat notícia per l'acord al que han arribat amb els socialistes.
La veritat que des d'Esquerra Republicana, com tots sabeu, defensem la independència i d'això, però mentre això no arribi, mentre això no s'assoleixi, hem d'intentar pues, buscar un millor finançament, un finançament que fa molts anys que castiga Catalunya, i la veritat pues, a veure, no és l'acord que voldríem, no és l'acord que voldríem la gent d'Esquerra Republicana, evidentment, però si és una millora de 5.000 milions d'euros o 4.700, com diuen, creiem que pues, serà una millora pels ciutadans de Catalunya. Evidentment, haurem de lluitar per arribar com a mínim a un concert econòmic, com a mínim, mentre no assolíssim la independència. Però, com sabem, si presentem un concert econòmic, com encara fent el que fem, ni Junts ho vol, ni partits dels que van investir el president tampoc ho volen, gent que es creix, el Partit Popular és com si Espanya se rompe, sempre Espanya se rompe per qualsevol cosa. La qüestió no és no donar res als catalans. Nosaltres des d'aquí volem engrescar una miqueta que si es pot aprovar els propers anys 4.700 milions d'euros més per a la societat catalana és important. I clar, aquí s'haurà de fer doncs, molta pedagogia, molta, explicar-ho bé, explicar bé sobretot per què, el per què d'aquest nou finançament, i sobretot que els catalans sortíssim una mica millor beneficiats, que hem estat molts anys perjudicats, amb un dèficit fiscal que es calcula sobre els 20.000 milions d'euros, que encara el continuaríem tenint, tot i rebre els 4.000 milions d'euros més. Però a vegades més val un mal acord que no tindre cap.
Bueno, comentava el que Junts no estava d'acord. Junts demana el concert econòmic i ha avançat que bueno, que pareix que no donarà suport en aquests pressupostos. Eva del Amo.
Bé, jo entenc que la qüestió des de Junts del que se pretén és arribar a un concert econòmic tal com té, almenys, clar, tal com té el País Basc o Navarra. I això només passarà si es va pressionant, caure a la pesada d'anar acceptant unes condicions que mai s'arriben a complir, és el que fa que Junts finalment s'hagi ficat un cop a la taula i no vulgui aprovar els pressupostos. Bueno, els pressupostos crec que estan prorrogats des del 23, crec que són, que no s'han pogut aprovar ni el 24 ni el 25, i ara el 26 pues, el mateix, estan prorrogats. I al final és a causa de l'incompliment constant per part del govern central. Quan s'incompleixen les condicions o els acords, quan hi ha pressupostos o quan se van aprovar els pressupostos, la inversió que hi havia pressupostada i que inclús havent-se aprovat no es van arribar a complir mai una mínima part del pressupost complit. Per tant, arran dels constants incompliments dels acords, doncs al final l'opció és esta, o un concert econòmic o no hi ha pressupostos, o no hi ha el que es busca. Sí que Esquerra entenc que s'ha conforma en miquetes, que ja és menys del que havien fa uns quants anys s'havia acordat, i ara pues, bueno, rebaixen potser les expectatives, però la posició de Junts és esta: no hi ha concert econòmic, pues, no hi ha suport.
Molt bé, Antonio Espuny, té 2 minuts, eh?
2 minuts? Quasi, sí. Quasi que no cal començar. Bé, el pressupost estos que s'han començat a negociar, pues és una cosa bastant complicada, ja veurem si al final se poden arribar a aprovar. Segurament, pues, si no es poden aprovar, se prorrogaran, tornarà l'Estat a estar en un funcionament baix mínims, i per exemple una de les coses que penso que es podria desbloquejar si s'aprovessin els pressupostos ja seria el tercer carril de l'autopista, que mos passa pel poble, que bona falta li fa. És un projecte que ja està bastant avançat a nivell tècnic, i que si ho deixessin, segurament, bueno, si s'aprovessin els pressupostos, seria una d'aquestes coses que començarien a fer ràpid, perquè realment ho necessitem, com altres temes. Clar, el fotut aquí és que hi ha una postura, la postura de Junts, en principi ha dit que no, que vol el concert tipus basc, però clar, és que era la situació política és una mica complicada, perquè si realment hi haguessin, en aquest cas, 2 grups o 3 grups només implicats en l'aprovació, diries, doncs, bueno, vale, és una negociació entre els partits socialistes i Junts, i Junts, si vols els meus vots, has de donar això, però és que llavors el Partit Socialista podria analitzar, comprovar, mirar i dir, doncs, vale, sí, anem en busca del concert econòmic, però seria Partit Socialista i Junts, però és que resulta que estem en una confluència de partits que n'hi ha 6 o 7, i que quan se li dona això a Convergència, i Convergència ho sap, que per això ho diu, hi ha 3 o 4 partits que estan en contra, que també estan disposats a apoyar aquest pressupost. Llavors, com ho fem? Això és demanar allò que se'n diu peres a l'Olmo, perquè sap que l'Olmo no pot donar de peres.
Arribarà a una situació
d'impàs, i segurament pues, pròrroga de pressupostos, i fins a l'any que ve, que em sembla que el 27 són ja les eleccions, no?
Ha d'acabar, gràcies. Adrià Figueres,
ho hem de fer molt esquemàtic, això.
Sí.
A veure, els pressupostos l'hem d'enfocar des d'un punt de vista polític, no únicament econòmic. Aquesta ampliació de diners que el Partit Socialista i Esquerra Republicana han pactat, o sigui, Esquerra Republicana i el Partit Socialista, no els altres partits, significa el que tots sabem, que el govern de Sánchez vol conservar el poder al preu que sigui, i Esquerra, pues, bueno, per les raons que aquí no venen al cas, però que es podríem dir, se conforma a certa quantitat de diners. Punts suspensius. El primer que hem de fer en política és no fer demagogia. Els nostres oients d'aquí de la Gala Ràdio han de saber que Catalunya és la tercera comunitat autònoma que més aporta a l'Estat, després d'Andalusia i de Madrid. I el dèficit fiscal que té Catalunya de l'any passat són de 2.400 milions d'euros. Per tant, vol dir que el que paguem i el que rebem estem en menys 2.400 milions d'euros. Som els calés, evidentment. Per què no s'ha fet el concert econòmic encara aquí a Catalunya? Per què? Precisament per equilibrar els pressupostos de les altres comunitats autònomes. I això no és un problema del Partit Socialista o del Partit Popular, és un problema de lògica. Hi ha comunitats autònomes que quan se va fer la Constitució de pa per a tots, potser no es va fer adequadament. Llavors, però, aquí s'ha de mantindre l'estructura de 17 comunitats autònomes, de 17 parlaments, de 17 estructures. Imaginem-nos aquí a Catalunya. A Catalunya hi ha 400.000 empleats públics, entre ajuntaments, diputacions, Generalitat, 400.000. Claro, abans, deia el company d'Esquerra Republicana, és que aquests diners van pels catalans. Per quins catalans? Per augmentar el funcionariat. Perquè pels mariners no aniran. Els mariners no rebran un duro d'aquí. Els pagesos no rebran un duro d'aquí. Els jubilats no s'augmentaran les pensions d'aquí. Per tant, l'entén van aquests diners, per augmentar l'estructura burocràtica. Llavors, sense voler fer demagogia, sense voler fer atac a cap partit, hauríem de tindre temps suficient per poder debatre en xifres el per què se produeixen aquests fets. Independentment del qui mani, són fets reals i els números estan aquí.
I tancarà aquest tema el representant del Partit dels Socialistes, Xavier de la Fuente.
Que t'han fet alguna cosa els funcionaris o què?
No, al revés.
Ah, perquè s'han de jubilar 1,5 milions de funcionaris, vull dir que faltaran un munt de gent ara i llocs de treball, no? Doncs
pues m'apuntaré jo i tot. Doncs
pues vinga. Home, el que està clar és que és un bon acord. És un bon acord i encara que els números que es marquen aquí diuen que és que ens donaran més calés, no, home, portem molt de temps que estem per baix. Jo crec que és un bon acord. És un bon acord necessari per Catalunya, que va en la línia d'aquesta autonomia financera. No és veritat, perquè aquests diners van al creixement econòmic, a la modernització, al suport a empreses, pimes, autònoms, habitatge, infraestructures, sí senyor,
van
a això, clar que sí, van per això,
perquè
quan tu tingues els calés, tu diràs, mira, això ho prioritzo, com estem fent aquí a Catalunya, amb habitatge, o amb no sé què, que és molt difícil d'arreglar, evidentment, tots ho sabem, no? Però és esta la situació, i l'altra és, home, 4.700 milions d'euros... deixant entendre que són quatre calerons, jo crec que és molt, molt banal, perquè precisament molts dels problemes que ens estem queixant constantment, quan no hi ha pressupostos, sigui a la Generalitat, sigui al govern d'Espanya, és precisament això, aquesta pinça que fa que no se vagin tirant els temes endavant adequadament. I casualment quasi sempre són els mateixos els que fiquen més pegues, no? Sobretot quan no governen, no? Llavors fiquen moltes traves i jo veig molt difícil que Junts pugui explicar si al final, que té tot el dret del món, si al final pels vots de Junts se perden estos 4.700 milions, bueno, pues no sé, no serem nosaltres, ni suposo que ni Esquerra ni nosaltres, i jo crec que la resta de partits, evidentment el PP no, perquè qualsevol tema ja aprofita per treure-li la punta, i bueno, és, jo crec que Catalunya tindrà molts més recursos públics i més autonomia fiscal i capacitat de recaptació, que això és molt important. Ja comencem a agafar la recaptació, vale? El que passa és que això requereix una aprovació legislativa i aquí estem, com sempre.
Molt bé. Perfecte, entrem en l'àmbit més local i ara sí que, bueno, és un tema que suposo que ja donarem per tancat perquè l'hem arrossegat pues, segurament pràcticament un any i és un tema que ja ha acabat tot el seu procés, que és el tema de la residència de la gent gran, el tema de la reducció del deute. Són dos temes recurrents que van lligats uns amb els altres i que, bueno, i que recentment, abans de les festes de Nadal, pues assistíem al final d'aquest procés en l'adjudicació de, bueno, de la nova titularitat de la residència. Adrià Figueres, del Partit Popular, com ho veu, això?
Bueno, és la tercera vegada que parlem del mateix.
Per això, per això he dit...
La quarta.
Haurem de repetir el missatge.
Sí, en tot cas ja ha finalitzat tot el procés. Fins ara tot eren bueno, el que podia arribar a passar, però ara ja ha passat.
Les novetats dialèctiques no hi són, per tant, haurem de donar-li la volta. Com vaig dir, ho he dit diverses vegades ja, quan l'Ajuntament, l'equip de govern entra, hi ha un ratio d'endeutament elevadíssim, del 120, 130, 140, o estan a punt d'arribar al 70-75%, això és una bona notícia. Independentment d'estos matisos que l'Antonio segur ficarà damunt de la taula, però com a ciutadà i com a representant d'un partit polític, jo veig extraordinari que mani qui mani, en este cas l'equip de govern que hi ha, de Junts i el Partit Socialista, hagi sigut capaç en 2 anys i mig de traure una part important del deute. Quin és el problema? Home, el problema és com se trau aquest deute. I aquí hi ha interpretacions que suposo que algunes són ideològiques, com per exemple pot ser la meva, altres poden ser personals i altres poden ser d'altre àmbit. És a dir, en el fons, quin és el tema recurrent aquí? La venda, la famosa venda de la residència. Però clar, no hem parlat aquí dels terrenos que a la millor se poden arribar a vendre o estan a punt de vendre's a Sant Jordi, al sector Castell, de tot l'estalvi que ha fet l'Ajuntament, potser a través d'uns assessoraments que al seu moment no tenia. És a dir, hi ha una actuació que jo, que pretenc entrar a l'Ajuntament, no sóc el més adequat per alabar a l'equip de govern. Però com a ciutadà tinc que dir que estic satisfet d'esta tasca de gestió econòmica a data d'avui. No ho sé si la pròxima vegada que parléssim aquí haurem de parlar d'una altra manera, però de moment ho veig correcte, i sempre que hi hagi una baixada d'endeutament i que això no suposi una minva o un prejudici pel ciutadà, està benvingut. I des del meu punt de vista ideològic hi ha que liberalitzar al màxim el mercat, privatitzar tot el que s'hagi de privatitzar i sempre, sempre, sempre que el ciutadà no tingui absolutament res de prejudici als serveis que li corresponen.
Antonio Espuny.
No fas així.
Anem, ha d'acabar el senyor de la Fuente i anem, estic donant veus a tothom.
Bé, s'ha venut la residència i si fóssim una empresa, si fóssim una empresa normal, hi hauria un l'apartat de pèrdues i guanys, s'haurien de ficar unes pèrdues d'uns 7 milions d'euros. S'ha acabat venent el que ja sabíem, que de fet ja hi havia intenció de vendre's quan ja es va firmar el conveni amb els constructors, en Access Origué, i es va dir, en aquell conveni es va dir, i si algun dia es ven la residència, si algun dia se ven la residència, els diners han d'anar per a pagar la deute. Això es va firmar el 2012. Vaja, finals del 12, exactament. O sigui que ja estava previst, ja ho vam dir al ple, la senyora de l'Amo ha tancat en aquell cercle, i en aquell cercle és de que hi ha una empresa que ho ha comprat per 6 milions, i la reflexió que, quan he fet comentaris a molta gent, de dir, hòstia, van a fer això, és... El gran comentari ha sigut, o és, aquesta gent, si ho compren, és perquè veuen rentabilitat. Si aquesta gent són capaços de traure rentabilitat, per què no aquesta rentabilitat la podia traure l'Ajuntament? I de passo recuperar, com he dit, perquè s'haurien de ficar...
Queden 20 segons,
Estos 7 milions de pèrdues que ha generat la residència. I estos 7 milions no són, ja estic acabant, i estos 7 milions són tot el que s'ha pagat fins ara a Access Origué, els projectes que es van tindre que fer i les sancions que es van tindre que pagar a l'anterior empresa, i tot això l'Ajuntament, la gent del poble, ha desembolsat 7 milions d'euros.
Senyor Espuny, és que ha d'acabar.
són 30 segons més.
No, no, però és que no els té. Senyor Espuny, senyor Espuny, no, senyor Espuny. No, és que no els té. No els té, els seus com...
És que ara estem perdent.
No hi ha, però és que ja s'ha passat del... Sí, però s'ha passat del temps. No, no, s'ha passat del temps. Cada intervenció de vostè... No, no, és que...
No, no, no,
no, bueno, doncs parli vostè i no deixi parlar els altres.
No, és que parli el que vulgui.
Home, no, no, no,
senyor... Els altres vostè els no deixa parlar
tot el que vulgui. No, senyor Espuny, senyor Espuny, senyor Espuny, els altres compleixen en els 2 minuts d'intervenció i cada intervenció de vostè és molt més llarga. I si els altres companys de taula poden donar la seva opinió en el temps establert, per què no el pot donar vostè?
Perquè els problemes i les fets són complexes.
Sí, és igual, però vostè... No, senyor Espuny, no. Senyor Espuny, però vostè quan s'assenta en aquesta taula sap el temps que té. Sap el temps que té. I si sap el temps que té, vostè s'ha de regir en tot, en les normes que hi ha en els altres companys. Clar, és que sempre estem, cada programa estem amb lo mateix. Claro, és que no pot ser. Si els altres companys fan l'esforç de complir amb el temps, pues vostè també l'ha de fer. Senyora Eva de l'Amo, té la paraula.
Bueno, jo referent a això, ja és recurrent com estàvem dient, comentar que 7 milions de pèrdues no les hi ha. De fet, ara s'està fent ja la liquidació, com si diguéssim, pendent de fer l'auditoria de la cala gestió, i els números que surten són positius. Hi haurà sobre vora uns 500.000 euros de benefici, per tant, no és tal com diu el senyor Espuny. També me fa gràcia que ja vaig sentir algun altre moment que deia que això ja estava planificat des del 2011, la construcció de la residència, i que ara el 25... Jo com a alcaldessa ja teníem la planificació feta de que m'encarregaria de vendre la residència. A veure, és que això com a mínim és absurd, com a mínim és absurd. Jo crec que hem fet una molt bona operació, hem reduït el deute, hem pogut reduir del 2023, que tenim un ràtio d'endeutament del 140, estem al 76, i això fa que se pugui invertir en millora de serveis, en inversions, etc. Per tant, és així de clar. I el que una cosa importantíssima, a part de la reducció del deute, evidentment, és que el servei assistencial de la residència queda totalment garantit. Per tant, crec que és una molt bona operació i que ens permet poder començar a veure el final del túnel.
Moltes gràcies. Senyor Vicent Llagó, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Bueno, jo no parlaré de xifres econòmiques, de lo que hem reduït, lo que no hem reduït. Parlaré que deixarem d'ingressar 300.000 euros cada any. Això és pa per avui i gana per demà, lo que estem fent. Jo m'agradaria recordar que no sé per què teniu un assessor que ens costa 80.000 euros entre pitos i flautes. Total, venent patrimoni i pujant impostos, així reduïm el deute. Això ho sap. Em penso que els criós, vull dir, si els augmentes la paga i venen les quatre juguetes d'això, doncs tenen més diners. Vull dir, no ho sé, perquè tenim un assessor. No he fet cap cosa, no he descobert. Bueno, que també s'ha de deute. Recordem, estàs parlant de 2023. Però el deute mos ve del 2015, tant de mal, de mal, en aquella època haguéssiu fet el que havíeu de fer, els deures, l'equip de govern, no deixar-nos la borrada de milions d'euros que mos vol deixar de deute. Ara s'heu reduint, però s'heu reduint el vostre deute, eh? No fiqués com Esquerra Republicana i Entesa, però mira, s'heu reduint el vostre deute, el que mos vol deixar. Esquerra Republicana i Entesa, amb 8 anys de govern i sense pujar els impostos, vam reduir de deute també. I no teníem cap assessor de 80.000 euros. Jo, la veritat, a vegades flipo, la veritat, deixem-ho així, si hi ha un segon torn, hi haurà un segon torn?
Sí, hi haurà un segon torn. Bueno, en tot cas, hem estalviat 2 minutets, que mos menjarem l'altre. Senyor Xavier de la Fuente, del Partit Socialista.
Bueno, nosaltres hem defensat públicament l'acord, perquè no és que ens fes gaire gràcia, però quan tens un deute tan gran de 31 milions i tot el que ens ha de vindre, perquè encara han de vindre més préstecs i tal, pues és una jugada necessària, és una actuació necessària per seguir avançant. Jo crec que és un exercici de responsabilitat, eh? Una vegada garantit el servei, què suposa això de que si ara guanyo... Escolta, això no és un negoci. Això, la rentabilitat, quan sento parlar de la rentabilitat, això no és un negoci, això és són diners públics que són necessaris per donar serveis, i això és el que ha de ser. No es pot anar acumulant deute d'escombraries, d'aigües, del que sigui, i pagar-ho al final dels diners que fiquem tots. Pues, hem de ser responsables o hem de posar al dia? Si a sobre fem aquesta feina de, que és un luxe, un ajuntament que tingui una residència i podem fer aquesta operació, pues, jo crec que hem alleugit molt tota la càrrega fiscal que teníem, no? I bueno, jo és que no li veig més qüestió a la qüestió de la residència. Això sí, sí que no vull ser triomfalista, sinó que són diners públics, els diners públics costa molt d'aixugar una mica el deute, i ara hem de ser responsables, no podem agafar i dir ja estem, i ara venga, va, un circo, jo què sé, el que sigui. Amb això una mica sí que el Partit Socialista ens fiquem com a garants de que estos diners se gastin amb el que toca, tindré clares les prioritats i en el que toca.
Moltes gràcies. Adrià Figueres, segon i últim torn del tema este.
Quan estem parlant dels equilibris d'un ajuntament, no mos heu preocupat tant, vaja, del meu punt de vista, quin és el deute final, sinó quin són la qualitat que podem tindre dels serveis i com empleem els diners. Vaig a ficar exemples. Mireu, l'altre dia passava per aquí, una cosa amb l'altra, pel carrer este davant de la ferreteria de Serafí, una quantitat de clots brutal, brutals. És a dir, una persona que no ho coneixi, allí se carrega el cotxe. És a dir, quan nosaltres fem un contracte amb una empresa, sigui Qualia o en qui sigui, ni que no sigui la nostra directa responsabilitat, això s'ha de controlar, perquè si no es controla, la imatge que donem és patètica i els prejudicis poden donar. Quan estem parlant de la residència, aquí entrem en debat, i sobretot els companys ho coneixen molt millor que jo, el que és l'edifici de la residència, el que és el solar de la residència, si és un bé públic, tot això ja ho coneixeu de sobre, no cal que ho expliquéssim. Per tant, quin és el problema que tenim en vendre la residència? Quin problema hi ha en vendre la residència? Aquests 300.000 euros que estàs dient, Vicent, que cada any se deixen de recaudar, i per què quan estàveu vosaltres no els recaudàveu? I per què vosaltres no vau disminuir el deute? Com va començar el tema de la residència? Llavors, a partir d'aquí, què és el que vol el ciutadà? Que la gent gran, muiai o maiaia, si visquessin, poguessin anar allí, que tinguessin un bon servei, que no paguessin més que paguen ara, i aquests diners que són un deute per l'Ajuntament no els puc emplear per una altra cosa. Si jo ara tinc 6 milions o 7 milions que no dec, se suposa que aquesta quantitat l'empleo per algo que sigui realment productiu, que algo que sigui eficient. Però repeteixo l'inici de la intervenció. Hem de controlar la eficiència dels serveis, perquè si no ho controlem, llavors sí que els diners sembla ser que no van en tant d'haurien d'anar.
Moltes gràcies. Senyor Antonio Espuny, té 2 minuts.
La veritat és que poques ganes de parlar tinc, perquè realment si m'has de tallar, abans m'haguessis pogut perfectament deixar acabar de parlar i m'haguessis pogut dir perfectament, escolta, tindràs 30 segons menys del segon torn.
És que la setmana que ve té 45 minuts per a vostè
no,
sol.
És que, clar, i parlarem de la residència. O és que penses que no parlarem de la residència?
No, clar.
I parlarem de la residència.
Ja li preguntaré. Ja li preguntaré jo per això.
Pues, però llavors no ho vulgui tancar. S'han dit una sèrie de datos que no són exactes. L'Ajuntament estava endeutat, crec, en 117, amb el 117, i el màxim legal són 110. Ara s'ha reduït, però això són xifres relatives que no van a cap banda. Lo important és que s'ha perdut aquesta rentabilitat i se cobrava. Senyor Adrià, se cobrava...
I per què no es disminuïa el deute? Si es cobrava, per què no es disminuïa?
I es va reduir la deuta. sí? I es va reduir la deute i es van pagar 3.200.000. A part, se van tindre que pagar dos projectes més i a part s'han perdut 1.200.000 del valor de del solar que es va tindre que permutar, perquè aquell solar que es va permutar, que era patrimonial de l'Ajuntament, tenia un teixo edificable de 5.000 metres quadrats i tenia un valor, i això vostè ho pot comptar, i el valor del solar de la residència l'han ficat en 600.000 euros, i això també són, si es fos una empresa, si fóssim una empresa,
li queden 20 segons,
al compte de guanys i pèrdues hauríem de ficar pèrdues per l'operació de la residència 100 milions d'euros, i això és greu. Això és greu.
Moltes gràcies. Eva de l'Amo.
Li recordo que és una empresa. Cada gestió és una empresa i el resultat aproximat d'este 2025 és de vora 500.000 euros. A banda d'això...
Segurament els 7 milions no estiran contemplats.
Els impostos, sí, és veritat, per equilibrar el dèficit dels serveis, que durant 8 anys no es va pujar ni un cèntim. S'ha venut el solar de la residència, també. És fals això dels 300.000 euros perquè... suposo que ja sabeu que el que fa de jardí de la residència, una vegada la concessió hagi finalitzat, quedarà alliberat i per tant se podrà licitar per 300.000 o pel valor que se consideri per part dels serveis tècnics. I per acabar, algo molt important, a part de tot això que comentava el senyor Lleó del que han fet, que només hem pujat a impostos, cal dir que hem recuperat 1.200.000 euros a data d'avui, esperem recuperar molts més diners d'un deute que tenim dels deutes que estos últims 8 anys no s'han volgut cobrar o no s'han pogut cobrar o no sabem què ha passat, però la qüestió que ara sí que s'han pogut cobrar 1.200.000 i molts més que esperem poder cobrar durant els pròxims mesos. Per tant, sí que hem fet, hem reduït deute, hem cobrat deute a favor de l'Ajuntament i per tant crec que és una gestió impecable.
Bueno, quan recuperem deute...
Sí, ja, Vicent Lleó, sí.
Quan recuperem aquests deutes que tenim d'això, la veritat que ens alegrem, ojalà paguessin tots, no? Ojalà. Però la veritat és que s'han pujat impostos, s'ha venut la residència i jo el ciutadà no ho nota. Continuem tenint els camins, a la gent que ha anat a fer l'olivara, els camins fent un empastre, continuem tenint uns serveis, no, jo crec que no han millorat, jo diria que hem empitjorat els serveis que teníem. Tu vas per tres cales i clots per aquí, clots per allà, la gent s'ha pagat molt més, un xalet de tres cales s'ha pagat molt més, la recollida del verds continua com a mínim, ho deixarem estancat, no ho diré ni que ho hem millorat ni que hem pitjorat, però com a mínim estancat, han d'estar això 1.000 i pico d'euros, han s'ha millorat el servei, han s'ha millorat la recollida de la brossa, han perdut el reciclatge de porta a porta que teníem a Salvert, al centre del poble, l'han perdut, anem a menys, però la gent paga més. Les casetes de tros ara paguen brossa, no discutirem si està bé o no està bé, però hem d'anar igual al poble a tirar, perquè s'han tret contenidors d'alguns carrers, d'alguns camins, s'han tret contenidors, estem perdent servei, estem perdent serveis, ens han pujat els impostos i venen patrimoni, així, la veritat, torno a dir demà, no cal ni assessor, de 80.000 euros en 80.000 euros, potser asfaltaríem alguns carrers a tres cales, alguns carrers al poble cada any. Ja sé que ho fareu l'últim any tot, doncs, per cara a les eleccions.
Com va fer Esquerra, suposo, no?
Sí, bueno, vam fer dos anys, vista, però bueno.
No, va ser els dos últims mesos van ser, bàsicament.
Ja he acabat? Molt bé, gràcies.
Home, queden moltes coses per
sí,
aquí, però...
I ara clourà l'espai i aquest tema el representant del Partit dels Socialistes de Catalunya, Javier de la Fuente.
Bueno, jo crec que ja el tema ja està, de la residència no hi ha marxa enrere, o no sé, si algú pensa que jurídicament ho pot tombar. Està clar que no val el mateix una residència que un habitatge, i això és que t'ho explica qualsevol tècnic. hi ha una, tota una normativa explícita de la Generalitat que explica com s'ha de fer la valoració. No és el mateix un equipament d'una residència que vivendes per a viure, i això és així, vull dir, no li podem donar totes les voltes que vulguem. A partir d'aquí, pues bueno, esta reducció d'este deute no només suposarà, perquè sí, és cert, hem tingut una mica de sort, ens han arribat fons de transició nuclear, la Generalitat està portant més diners, el govern central està portant més diners, i això ho estem reinvertint. Ho estem reinvertint de manera que al final les coses, 40 anys de... perquè no han estat vostès 40 anys, però han estat molt de temps que no han hagut manteniments, i això ens està passant. Doncs, bueno, el carrer Llibertat, volíem fer unes coses, què passa? Que el dia a dia te menja, ja te rebenta la canonada d'aigua de boca, ho has de prioritzar, has de treure d'aquí, la guarderia té goteres, l'escola té goteres, doncs has d'agafar els diners i mira, volies fer una cosa, però has de fer una altra, i ojalà el que estigui d'aquí 2 anys a l'alcaldia tingui una mica la situació més clara, perquè podrà decidir més tranquil·lament. I això és el que estem intentant, ficar les bases de que vingui qui vingui, doncs que puguem començar a tindre serveis.
Pues molt bé, moltíssimes gràcies a tots. D'aquí un mes i una setmana, una mica més, perquè durant les festes majors de la Candelera no hi haurà els programes habituals, i per tant ho allargarem una setmana més, però d'aquí un mes i mig ens tornarem a trobar i ja posarem al damunt de la taula temes nous, i a veure si deixem ja de costat aquest tema de la residència. Moltes gràcies a tots i fins al pròxim programa. Adeu-siau.
Adeu, bon dia.
Adeu, bon dia.
Portaveus, el programa de contingut polític i municipal a la Cala RTV. Els dimecres a les 11 del matí i en diferit a les 6 de la tarda i les 10 de la nit. Cada setmana escoltem les opinions dels representants dels partits polítics municipals. Aquesta setmana, tertúlia entre els representants dels grups municipals del Partit Popular, Esquerra Republicana de Catalunya, Entesa per la Cala, Partit dels Socialistes de Catalunya i Junts. Portaveus, el programa que cal escoltar per estar al cas del que passa a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a la Cala RTV.